Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
Hola, què tal? Com esteu? Fa uns dies, com sabeu, es van fer públiques les dades d'audiència al darrer trimestre i estem molt contents perquè hem consolidat una comunitat d'oients del programa, que un programa duri 10 temporades, depèn de moltes coses, però la més important és que hi hagi gent que el vulgui escoltar. En aquest darrer estudi d'audiència, el Revolució voreja els 60.000 oients i, a més, 125.000 oients trimestrals en el digital. És una molt bona xifra que se suma a les bones dades que ha tingut Catalunya Ràdio, que continua sumant oients. Per tant, felicitem-nos tots i, sobretot, moltes gràcies, amics del Revolució. Després de 10 temporades, continuem tenint moltes ganes d'oferir-vos continguts perquè seguiu escoltant-nos. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. I de seguida parlarem d'actualitat econòmica amb un dels pilars del Revolució, el gran col·laborador, l'economista, el catedràtic Santiago Niño Becerra. També parlarem de l'auge a Catalunya d'unes startups com que s'han cada vegada més potents, les que es dediquen al deep tech. En parlarem de seguida. Parlarem també de dissenys amb responsables d'ESDI, una escola amb més de 3 dècades de trajectòria i que aposta per la innovació. I acabarem el programa coneixent una de les iniciatives que fa possible els cotxes autònoms per Barcelona. Sí, ho heu sentit bé? Una iniciativa que faran possible els cotxes autònoms per Barcelona. Ja sabeu que ens podeu seguir a les xarxes socials d'aquesta casa, Catalunya Ràdio, i molt important, que tenim programa els dissabtes a l'API Web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Comencem a revolucionar-nos.
Revolució 4.0, desena temporada. Masterclass Becerra. Amb Santiago Niño Becerra.
La companyia Disney, oients, invertirà 1.000 milions de dòlars a OpenAI i permetrà que la IA usi 200 personatges seus per crear vídeos a ChatGPT i a Sora. És una autèntica revolució que ens ha sorprès aquesta setmana perquè eren personatges intocables, no?, pel copyright, i ara, doncs, atenció, estaran a l'abast de milions i milions d'usuaris. Santiago Niño Becerra, contenta de parlar amb tu. Què tal? Com estàs?
Bé, molt bé. Molt bé.
Molt bé. Escolta, per ser enhorabona, perquè també és responsabilitat teva, que hem tingut molt bona audiència. Per tant, també felicitats a un dels nostres col·laboradors estrella. Què et sembla? Estàs content?
Sí, clar. Gràcies, Chantal. Molt bé. Sí, sí. Aquí seguimos.
Aquí seguimos. Escolta, què et sembla això de Disney? Mickey Mouse, l'Ànec Donald i no sé quants personatges més ara estan en mans de la intel·ligència artificial, també, i, per tant, a l'abast també dels seus usuaris. Què et sembla això de Disney? Ho fa bé, això, aquesta decisió d'invertir en l'empresa tecnològica de moda de Sam Altman, OpenAI?
Home, jo crec que sí, per dues raons. En primer lloc, perquè cada vegada l'objectiu és anar a més gent, a més audiències que utilitzen diferents mitjans. Llavors, la idea de Disney és, evidentment, invertir en una empresa que possibilita això, i, evidentment, ella aporta uns personatges que són, bueno, que han sigut i que són, evidentment, el pal de paller de l'empresa. Però és que, per altra banda, el que estem veient, no només en mitjans de comunicació, sinó en la indústria, serveis, etcètera, etcètera, és la concentració d'empreses, concentració de capital. Cada vegada els grups, les plataformes, les siderúrgiques, són més grans i hi ha menys. A la banca, per exemple, està passant. I això està creant una dinàmica que, evidentment, per una banda incrementa l'oferta, però per altra banda la redueix.
Clar. El que passa que em dona la sensació, no, que algú que és tan creatiu, no, com tots aquests personatges de Disney, no, l'invertir en OpenAI vol dir que aquests personatges, clar, els podrem crear a la nostra manera, no? És com vendre una part de la marca, i això és el que a mi no em queda clar del tot, Santiago.
Bueno, però és que el concepte ha canviat. És a dir, el senyor Mickey Mouse, que ja té més de 100 anys, clar, va començar sent d'una forma, actuant d'unes determinades maneres. Per veure-ho, es tenia d'anar en uns puestos. I el que ell feia venia molt influït per la tecnologia que llavors hi havia, no? Ara la tecnologia permet que el senyor Mickey Mouse pugui fer el que sigui, on sigui, quan sigui i de la manera que sigui. Llavors, sí que és veritat que tens raó en el sentit de que la marca Mickey Mouse o el Donald o qui sigui, no? Ha variat, ha canviat, però jo crec que es pot agradar o no, s'està adaptant, s'ha adaptat i es continuarà adaptant a una realitat. És a dir, jo crec que amb aquest pas, una de les coses que aconseguirà Disney és que tinguin més pervivència en el temps als seus personatges.
Clar. Per tant, recordem, que Disney està apostant amb força amb la intel·ligència artificial després d'estar-ho dubtant i que aquesta firma que dirigeix Bob Iger doncs seguirà utilitzant encara més, no, la intel·ligència artificial. I recordem per això que té una demanda, contra Midjourney, que és un altre generador d'imatges d'IA amb desenes de milions d'usuaris, que aquí el van acusar de permetir la creació d'imatges que els estaven copiant, no? Per tant, com que hi havia altres també que els estaven copiant, ell també al final ha volgut fer un moviment, no? I apostar per una d'aquestes companyies, també. Molt
Sí.
bé. Doncs, per tant, Disney se situa també com un dels grans inversors d'OpenAI. Més notícies que volem repassar amb Santiago Niño Becerra. La política del president Donald Trump de posar els Estats Units al davant de tot i menyspreant, òbviament, la resta, dius, Santiago, que no és un invent seu de quan ve, perquè econòmicament et sembla una bona política per part dels Estats Units mirar-se tant al melic, perquè tu a les xarxes has dit aquest és l'aliat que Europa va decidir tenir. Què volies dir? A veure, explica'm tot això, aquesta teoria que avui em volies explicar a la Revolució d'una manera fàcil, Santiago.
A veure, si repassem la història dels Estats Units des de la seva independència a finals del segle XVIII, Estats Units, per la seva posició geogràfica, la filosofia dels seus fonadors, etcètera, etcètera, sempre ha sigut un país, una potència després, que ha cregut que està una mica en el centre de l'univers. Recordem que al segle XIX va aparèixer una teoria anomenada la teoria del destí manifest, que va tenir molt, molt recolzament als Estats Units, que deia que els Estats Units tenen una mena de missió divina i que ocupaven un centre o el centre de, bueno, la realitat mundial i que, evidentment, tenien una tasca a fer. Llavors, aquesta filosofia o ideologia que estem veient en el senyor Trump, en el president Trump, en tot el missatge Trump, ja ve de lluny. És a dir, els Estats Units sempre han volgut estar per damunt de la realitat mundial i ser un actor o l'actor principal. I quan han hagut problemes, els Estats Units el que han fet és aïllar-se. Això va passar, per exemple, després de la seva guerra civil, que per una banda es van projectar a l'exterior, però per altra no. Llavors, Què és el que passa? Jo crec que Europa s'ha equivocat totalment, perquè després de que va acabar la Guerra Freda, jo crec que Europa tenia d'haver mirat cap a l'est i tenia d'haver ofert un acord econòmic de col·laboració econòmica a Rússia, Bielorússia, Ucrània i Moldàvia. I haver tancat una sèrie de col·laboracions i d'acords amb aquest sentit. Això no va ser, no va ser així. I Europa va apostar totalment per Estats Units i
Clar.
amb la conseqüent expansió de l'OTAN cap a l'est. Jo crec que Europa es va equivocar. I, de fet, ara s'està veient. És a
Clar.
dir, Europa està acceptant unes condicions de l'administració Trump que, sota el meu punt de vista, són absolutament inassumibles.
Molt bé.
Chantal?
Desigualtat, més coses, unes quantes dades. El 10% de la gent controla el 75% de la riquesa global i si reduïm el punt de vista, atenció perquè 60.000 persones, només 60.000, controlen tres vegades més riquesa que la meitat del planeta. Les diferències, i això n'hem parlat moltes vegades amb el Santiago Niño Becerra, no paren de créixer. Els multimilionaris van multiplicant, milions i milions de persones es van empobrint. Santiago, quin final creus, no?, que té aquesta cursa cap a no sé on? Això es pot regular d'alguna manera o ja és impossible, Santiago?
Bueno, perquè ens fem una idea, la distribució de la riquesa avui als Estats Units és pitjor que la que hi havia als anys 20. És a dir, als anys 20 pràcticament el 25% de la riquesa estava controlada per al 10% de la població. Això va anar millorant fins als anys 70, però als anys 70 va continuar empitjorant i ara pràcticament aquest percentatge és el 30%. Jo crec que aquesta, i és molt dur el que diré ara, jo crec que aquesta concentració de la riquesa és imparable i anirà a més. És a dir, que cada vegada hi haurà menys rics, més rics, cuidado, menys rics, més rics, i cada vegada hi haurà més pobres o gent de classe baixa i s'anirà aprimant la classe mitjana. Per què? Bueno, estem veient que s'està produint una concentració del capital. Abans amb Disney ja hem parlat d'això. S'està produint una concentració de capital, una concentració de la riquesa. Com a conseqüència, la producció s'està concentrant. Per altra banda, els recursos naturals, l'explotació d'aquests recursos s'està concentrant, el transport, la logística s'està concentrant, és a dir, estem anant a una concentració de la capacitat productiva via capital i això, evidentment, té la conseqüència de que la riquesa s'està concentrant. És una història, jo crec que és molt trista, perquè a la conclusió que hi arribes és que de la mateixa manera que després de la Segona Guerra Mundial va haver la convicció
Clar.
política de que es tenia d'anar a un repartiment de la renta, ara s'està anant a una creència
Sí.
política de que això ja no és
Clar.
necessari.
Has dit el titular, s'aprimarà la classe mitjana, eh? Això és un
Sí.
titular que avui ens deia el Santiago Niño Becerra. I parlant de creixement econòmic, tu l'altre dia deies també, Santiago, a les xarxes socials feies un advertiment. La relació entre immigració i treball a Espanya serà un problema, sobretot quan arribem als 50 milions d'habitants. Per què ho deies, això, Santiago?
Bueno, Espanya ja porta, porta anys, molts anys, és a dir, pràcticament 15 anys o més, però sobretot des de la pandèmia, des del virus, Espanya està creixent, el que jo dic, està creixent per massa, per volum. És a dir, Espanya s'ha de tenir en compte que la suma de turisme, més hostaleria, més restauració, més comerç, més transport, més oci, això equival aproximadament a un 30% del PIB, un 30-35% del PIB. Llavors, són activitats que són molt poc intensives en capital, es necessita molt poc capital, amb la qual cosa, evidentment, són activitats de molt baixa productivitat, però necessiten molta mà d'obra, necessiten molt de factor treball. Factor treball que a Espanya no hi ha suficient, o no hi ha. I llavors es crida a immigració, es deixa que vingui immigració, evidentment persones amb la majoria amb una qualificació baixa, perquè per fer aquestes feines no es necessita una qualificació alta, que tenen evidentment salaris també baixos. Llavors Espanya està creixent a base de activitats de baix valor afegit i a base d'immigració. Jo crec que aquesta és una solució molt dolenta, perquè té data de caducitat. I no estic pensant en que hi hagi una altra pandèmia, no, perquè això també s'ha dit. No cal. És a dir, la dependència que té Espanya de l'exterior, de que vingui gent i a consumir, a estar a Espanya, i que vingui gent a treballar a Espanya, això és molt perillós. És molt perillós perquè això pot canviar i Espanya realment pot perdre realment moltíssim.
Per acabar, Santiago, m'agradaria parlar amb tu. La revista Forbes va fer públiques unes xifres que normalment són força secretes. Els sous dels pilots, atenció, oients de la Fórmula 1. Atenció a les quantitats descomunals dels sis primers. Lewis Hamilton, 60 milions d'euros. Lando Norris, 50 milions d'euros. Fernando Alonso, 23 milions d'euros. I una mica més enrere hi ha Carlos Sainz amb 11 milions d'euros. Ara tu em diràs, ho cobren és l'oferta i la demanda, trobes exagerat aquests sous. Què et sembla?
Bueno, jo crec que això no és tant oferta-demanda, que també, sinó és una qüestió de generació de valor. A veure, Chantal, si tu demà llegeixes que l'empresa Acerinox, que fabrica acer inoxidable, ha fet una inversió de 300 milions d'euros per comprar un equip industrial, no t'estranyaria, veritat? És a dir, bueno,
No,
doncs, bueno,
sí, no
si ho
m'estranyaria,
ha fet
sí,
és
clar.
perquè ella creu, aquesta empresa creu que ho ha de fer. Bueno, doncs Ferrari creu que necessita a Lewis Hamilton, i Lewis Hamilton, per al seu caixer, li ha de pagar aquesta quantitat.
Està clar que la Fórmula 1 és un
És a
món
dir...
on es mouen molts diners, hi ha moltes marques, molts patrocinadors, no? És un món que mou
Sí,
molts diners, sí.
però és important posar l'accent en això, de que aquests pilots en realitat són màquines. És un bé de capital,
Clar.
igual que els futbolistes o els grans esportistes. És a dir, generen negoci, fan negoci, i evidentment són remunerats.
Doncs escolta, Santiago, en lloc d'economista et podries haver fet, perquè a tu t'agrada el motor, eh? Et podries haver fet pilot de Fórmula 1, Santiago?
Ui. Per això s'ha de tenir un caràcter especial que jo no tinc,
Ja, ja.
Chantal.
És veritat. També és una, escolta, que sabem també que és una professió que et jugues la vida, eh? En qualsevol accident és una
Bueno,
professió
ara ja no tant, eh?
arriscada,
Fa
una
20
mica
anys sí,
arriscada, ja.
ara ja no tant, eh?
Bé. Nosaltres no anirem en Fórmula 1, però anirem sempre acompanyats de Santiago Niño Becerra. Gràcies, una abraçada ben forta.
Molt bé, gràcies, Chantal.
Ciao.
Alors on danse. Alors on danse.
Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.
Et venez là encore.